amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 331, quan passen 5 minuts de la una del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit amb Jordi Puy a la part tècnica i a la redacció i locució Ernest Prunera, Jordi Sugranyàs i qui us parla, Remei Herrera. I avui començarem parlant dels acords del ple de novembre celebrat ahir a l'Ajuntament. Tot seguit conversarem amb Javi Melenchón, portaveu dels pares i mares, que aquests darrers dies s'han mobilitzat per tal d'evitar la construcció d'una benzinera al costat de l'escola al Martinet. També parlarem amb Daniel Reguero, responsable del Banc dels Aliments, que avui i demà està portant a terme el gran recapte dels aliments arreu de Catalunya. Coneixerem una mica més com podem aplicar el Feng Shui a aquestes festes nadalenques, que ja tenim a sobre, i ho farem de la mà de la Montse Barquero, assessora professional de Feng Shui. Acabarem parlant amb Marcos Gallan, president del Centre Aragonès, que aquest cap de setmana celebra el seu 19è aniversari. I tancarem el repàs de l'actualitat de la setmana cap a les dues del migdia, com sempre després de la crònica esportiva del Marc Mata. Comencem.
Esteu escoltant Info.
I com dèiem, l'Ajuntament de Ripollet va celebrar ahir dijous la sessió ordinària del ple de novembre, una sessió amb 6 punts a l'ordre del dia que va començar amb un minut de silenci en memòria de les víctimes dels atemptats de París. També es va ratificar la regidora de Serveis Socials, Reyes Muñoz, com a representant municipal al Consell de Participació del Centre Espassur. Ens dona més dades Jordi Sugranyes.
A la sessió es van aprovar les 5 mocions presentades. Una de Ciutadans sobre la neteja del llit del Ripoll, del riu Ripoll, que va comptar amb el suport de tots els grups i l'extensió del PP. Sobre aquest tema, l'alcalde José María Osuna va assegurar que l'Ajuntament ja s'ha posat en contacte amb l'Agència Catalana de l'Aigua per iniciar actuacions al voltant del riu.
Arrel d'aquesta reunió que vam tenir aquesta setmana amb el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, doncs el que estem en procés és d'intentar arrencar algun acord, de començar a fer alguna actuació el més immediata possible en el riu. Si ha de ser per fases, que sigui per fases, però que sisplau que sigui ja. I en això, en aquesta línia estem, i també durant properament, esperem que sigui més d'hora que tard, doncs ens donaran també alguna contestació definitiva sobre quines són les actuacions que podem començar a fer, que l'ACA pot començar a fer en aquest riu.
El Partit Socialista també va presentar-ne un en suport al programa Garantia Més 55, que també va comptar amb l'abstenció del Partit Popular i el recolzament de la resta de grups. Una altra moció dels socialistes que va ser aprovada va ser la de la defensa de la rebaixa de l'IVA cultural, en la que es van abstenir el Partit Popular i Ciutadans, però va comptar amb el suport de la resta de partits. La quarta moció, presentada conjuntament per Decidim, Partit Socialista, Esquerra Republicana, Ciutadans i Convergència i Unió, per crear una taula de diàleg dels ajuntaments de l'àrea sanitària d'influència del Parc Taulí, va ser aprovada per unanimitat, així com la presentada per Decidim, moció contra la violència masclista.
I el passat dilluns es va celebrar un ple extraordinari per sortejar els membres de les meses electorals per les properes eleccions generals del 20 de desembre. S'han escollit un total de 126 titulars i 253 suplents que integraran les meses electorals.
Durant aquests dies s'està notificant aquest nomenament als escollits. En la notificació s'emplaça als membres per al 20 de desembre a les 8 del matí i se'ls adjunten les instruccions per realitzar la seva tasca. En cas que aquestes persones no poguessin fer aquesta funció el dia de les eleccions, podran presentar una excusa a la Junta Electoral de Zona. Tenen de temps fins al 5 de desembre. Aquesta excusa ha d'anar acompanyada dels motius que justifiquin aquesta impossibilitat d'assistir al dia de les votacions. Quan el vot per correu, recordar que cal sol·licitar-ho a l'oficina de correus fins al 10 de desembre. En aquesta convocatòria d'eleccions tornaran a treballar veïns de Ripollet en atur, que faran tasques administratives i de brigada municipal per col·laborar en el bon funcionament de la jornada electoral. El personal estarà distribuït en 9 col·legis electorals amb 42 meses electorals. La campanya comença divendres vinent, 4 de desembre.
I la formació política En Comú Podem es presentarà a Ripollet aquest vespre al Teatre Auditori del Mercat Vell amb un acte preelectoral. L'acte començarà a les 7 de la tarda.
En aquest acte de precampanya hi participarà Xavi Domènech, historiador i activista social, que és el cap de llista per Barcelona. També hi seran Marta Sivina, número 2, infermera i activista en defensa de la sanitat pública, i Lucía Martín, número 4 i exportaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca.
I el Centre Cívic del Pont Vell acull aquest vespre a partir de les 7 la presentació d'una nova entitat de caire polític independentista. Es tracta de la nova associació Acord d'Esquerres per la República Catalana, que uneix esforços vers l'actual procés constituent.
Acord d'Esquerres per la República Catalana està format per un ventall d'entitats compromeses amb els moviments d'esquerres i també amb el moviment independentista. Acord d'Esquerres neix amb l'objectiu de reforçar la capacitat d'influència de l'esquerra sobiranista en aquest procés de constitució d'una república catalana. L'acte estarà presentat per Josep Lluís Fernández, president de l'entitat, Toni Morral, secretari, i Francesc Matas, el seu portaveu.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Un grup de pares i mares de l'escola El Martinet s'està mobilitzant contra la construcció d'una bencinera a la confluència entre els carrers de Sant Jaume i de la Mercè. Després de fer públic un manifest en contra de la seva instal·lació, van rebre una resposta de l'equip de govern amb qui es van reunir el passat dimecres al matí. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya Javi Melenchón, que és portaveu de les famílies. Javi, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs vosaltres, comencem pel principi, demanàveu que es reconsiderés l'emplaçament d'aquesta instal·lació. Per què?
Perquè estem molt amoïnats. Estem bastant preocupats per la salut i la seguretat vial dels nostres fills. És a dir, una benzinera, en aquest cas una benzinera que sembla molt gran, afectarà molt el camí escolar, és a dir, els nens passen per unes voreres, per uns carrers, i el fet de provocar una entrada i sortida contínua de molts més vehicles, això els hi farà treure una cosa que ja tenen, és a dir, la seguretat que tenen per anar per les voreres la deixaran de tenir. I després, per la part de salut, és evident que una benzinera treballa amb un material que és tòxic i bueno, hi ha uns gasos, és a dir, tota una sèrie de, és una activitat insalubre. A part de la pròpia benzinera, també és insalubre tot l'augment de circulació que provocarà. Els cotxes també emeten gasos. És a dir, hi haurà més cotxes i funcionant molta més estona.
Mm-hmm. Hem de dir per això que aquesta bencinera ja s'està construint.
S'està construint. I, de fet, és que ens hem assabentat fa una setmana. De veritat, això també estem una mica decebuts per tota l'opacitat que hi ha hagut amb aquest tema, sent una cosa tan important.
Nosaltres també, eh?
Sí, sí, la veritat és que, per això et dic, és un tema tractat d'una forma molt opaca des de part de les pròpies persones que l'han tirat endavant. No sé si això és legal o no.
Però no penseu que ha seguit els tràmits interns normals?
No, estem mirant si s'han seguit exactament tots els tràmits que s'han hagut de seguir. Estem mirant si s'ha concorregut en alguna irregularitat, inclús il·legalitat, però a banda de lo legal o no legal, home, està al costat d'un col·legi. Ningú ha pensat en els nens quan s'ha posat allà a fer una benzinera. Ja dic, des de la pròpia idea de l'empresa que ho fa, des de tot el procés que es segueix, clar, és que la veritat és que és dur, és dur. A més, Ripollet, no és que li faltin benzineres, precisament. De fet, Ripollet és de llarg la localitat del Vallès amb més benzineres per quilòmetre quadrat. I de Catalunya està empatada amb Hospitalet. És a dir, que per benzineres crec que no.
Creiem Veig que no heu era. Fet ja els deures amb
sí,
aquest
sí,
tema,
sí.
No?
Estem molt organitzats perquè estem molt conscienciats, estem molt preocupats, ja, com us he comentat. La preocupació és màxima per tots aquests temes. És que, és a dir, veiem que construir aquí una benzinera transforma Ripollet, sota el nostre punt de vista, en una ciutat més insegura, més insalubre i més caòtica, perquè també hi haurà molts més cotxes. I al carrer de Sant Jaume hi ha moments que hi ha cues. Pues, ara imagina't, posa una benzinera a més gran.
Mm-hmm. Javi, quina ha estat la resposta de l'equip de govern?
Bueno, la resposta de l'equip de govern actual ha estat molt ràpida. Ens vam reunir fa dos dies. Ells s'ofereixen de mediadors. Estem treballant amb ells per veure quin procés s'ha seguit, com es pot intentar trobar una solució dialogada que satisfaci a tothom. Estan també, no sé, estan sorpresos també l'equip actual.
Ha posat a la vostra disposició l'expedient tècnic de la bencinera.
Sí, de fet l'estan consultant ara mateix. És a dir, que estem
paralitzats. En aquests moments
l'estan consultant a l'Ajuntament. Ja et dic, és que portem una setmana.
Teniu per això expectativa de que penseu que tindreu alguna possibilitat d'aconseguir que això es paralitzi?
Per això ho fem. Si penséssim que no es pot aconseguir res, no faríem cap mena d'acció.
No per la protesta, sinó pel tema legal, no?
Bueno, portem una setmana, clar, hi ha molts documents, hi ha molts processos, estem en fase de revisió. De moment, estem mirant molts documents, no tenim cap conclusió encara. Però per altra banda, no podem anar esperant-nos a fer un pas, després un altre, hem de paralitzar molts temes com aquest. Estan revisant l'expedient mentre jo estic aquí explicant un tema, hem iniciat moltes accions de difusió perquè això es conegui, perquè no només afecta el col·legi, afecta també a l'associació de veïns directa de Can Mas, que tampoc sabien res i tampoc els hi agrada.
Compteu, per això, amb el seu suport d'aquesta o altres entitats del municipi?
Sí, estem recabant suports, de moment, amb totes les persones que hem parlat, específicament també amb l'associació de veïns, de manera informal, perquè, clar...
És molt recent,
tothom, de moment, amb qui hem anat parlant, opina com nosaltres... Hem fet actes de difusió, tenim un canal de Twitter, hem començat també accions amb el Change.org, també hem repartit fulls per recollir signatures a les botigues, també al col·legi. El dia 3 de desembre farem recollida també de signatures al centre cívic del costat del Cap 2, del pont... del pont?
Del Pont Vell.
Sí. La gent que ens vulgui seguir, doncs contacta amb qualsevol dels pares o buscant a Google "no benzinera Can Mas", ja li surten tota una sèrie de llistes que hi ha i d'accions que
parlaves d'aquesta inseguretat, aquest camí escolar, no? Uh-huh. Que dius que es veurà afectat. Uh-huh. Tot i això, l'Ajuntament diu que s'ha compromès a estudiar un anell de protecció no només per aquesta escola, sinó per totes les escoles del municipi. Uh-huh. Què vol dir un anell de protecció?
Un anell de protecció, que també va ser una idea que va sorgir
a la reunió.
En aquests dies. Bàsicament és un espai al voltant d'aquest centre escolar o altres centres escolars o altres activitats similars en el que es garanteixi, doncs, que es preserva el camí escolar, és a dir, que els nens i nenes poden anar amb tota seguretat al col·legi, un camí que intenti estar lliure al màxim possible de la pol·lució, un camí o una zona que intenti, bàsicament, que intenti allunyar les agressions de tot tipus en aquests centres.
Però aquest anell de protecció solventaria els problemes de la bencinera en el cas que es fes?
Aquí hem d'estudiar tots els temes legals, però si això ja existís, i aquest compromís de mantenir aquesta benzinera, doncs, potser en el moment en què es va fer la licitació, que tampoc tenim molt clar el calendari exacte, doncs, li haguéssim pogut dir sí, endavant, però pensa que això tenim, amb una ordenança o no sé, amb algun tema d'aquests, tenim una anella, podeu fer-ho, però feu-ho en aquest... Pensem que els haguéssim pogut oferir alternatives... I potser, doncs, la persona o les persones responsables del projecte haguessin dit, doncs, mira, inclús millor.
Però... Deies que l'Ajuntament s'havia ofert com a mediador. Sembla que hi ha prevista una reunió entre l'Ajuntament, l'escola, Bonària i l'Incasol.
Uh-huh. Crec que és el 12 de desembre, però no tinc clar la ubicació encara. Però sí.
Per aquelles dates.
Sí. Nosaltres també hem intentat parlar amb Bonària, però encara no hem tingut... resposta formal de quedem tal dia. Hem donat ofertes, però no...
Vosaltres anireu decidits a demanar la paralització de les obres en aquella reunió?
Sí, la paralització segur, ja sigui perquè la deixin de fer o perquè la reubiquin a una altra banda. Nosaltres no volem la benzinera allà.
Doncs què pot fer la resta de la població per ajudar-vos?
Doncs signar les peticions escrites que hem repartit per les botigues, les que farem el dia 3 de desembre al centre cívic de Can Mas, allà al Pont Vell, al pont, al costat del Cap 2. Uh-huh. Aniran sorgint més accions, seguir el nostre Twitter, que és No Benzinera Can Mas. adherir-se a la petició del Change, ja et dic, buscant a Google, no, benzinera Can Mas. I bueno, i està tot, amb la voluntat d'estar informat
del,
com funciona
del procés.
Tot el procés, i bueno, tota l'ajuda serà poca. És una cosa de tots, no només del col·legi, perquè afecta tot el poble.
Perfecte. Nosaltres també seguirem pendents de tot el que doni de si aquest tema. Javi Melenchol, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Seguim amb més notícies. Les regidories de Salut Pública, Joventut i Polítiques LGTBI fan una crida a participar a la creació d'un llaç vermell humà a motiu del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida. L'acte tindrà lloc dilluns a partir de 12:45 del matí davant l'Ajuntament de Ripollet. L'activitat ha estat endegada des del Comitè 1 de desembre, Plataforma Unitat d'ONG Sida de Catalunya, i vol comptar amb la col·laboració de la ciutadania, entitats i administracions de tot el país.
Els assistents a l'acte de dilluns hauran de portar una samarreta o jersei de color vermell. Feu una foto del llaç i compartir-la a les xarxes socials amb l'etiqueta Llaços per la Sida, per fer-ne difusió abans, durant i després de l'1 de desembre, Dia Mundial de Lluita contra la Sida. Des de l'Ajuntament es vol ajudar així a la millora de la prevenció, visualització i difusió del treball que realitzen les associacions i entitats que treballen a l'àmbit de la Sida, promoure un missatge en comú sobre la garantia del dret a la salut i la no discriminació de les persones que viuen amb el VIH.
La lectura d'un manifest i la hissada de la bandera de la lluita feminista van ser dimecres el punt d'inici dels actes de commemoració del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones.
L'alcalde de Ripollet, José María Osuna, i la regidora de Polítiques de Gènere i Feminismes, Mònica Laborda, van ser els encarregats de llegir el manifest per l'eliminació de la violència masclista. Osuna va expressar el rebuig i la condemna per qualsevol forma de violència masclista i va llançar un clar missatge als homes.
Els homes, en comptes d'insistir contínuament en que les dones denunciïn qualsevol abús, que també hem de prendre consciència que som nosaltres els agressors, que la responsabilitat recau especialment en nosaltres i que tenim, més important, a les nostres mans acabar amb aquest terror masclista. Hem de deconstruir la nostra masculinitat i ser permanentment crítics amb el que fem i el que diem.
Les activitats van continuar a la tarda amb un cinefòrum i un berenar al Centre Cultural a càrrec de la Taula de Dones.
En el marc d'aquesta commemoració, ahir dijous, el Centre Cultural va acollir una jornada dirigida a professionals per aprendre a detectar violència de gènere a les xarxes socials.
Sota el títol Les violències de gènere 2.0, les noves tecnologies i les xarxes socials, l'Associació Candela va explicar a la trentena d'assistents com es pot identificar aquesta violència i quines eines tenen per evitar-la o combatre-la, a més de realitzar unes dinàmiques de grup molt participatives. La regidora Mònica Laborda comentava així la importància d'aquesta trobada.
En donem molta importància al fet de fer xarxa amb els professionals. Ha sigut un moment de trobada molt important perquè ja hem parlat d'establir mecanismes de comunicació les primeres setmanes de treballar-hi plegats, que és l'important, no? Aquesta jornada és un resultat de la convicció del govern a l'hora de situar la prevenció de les violències masclistes al centre de la política local, identificant les causes per trobar respostes i defensant una educació pública i laica que expulsi els prejudicis i fomenti l'amor a la llibertat.
L'activitat va comptar amb la presència de personal dels cossos policials, serveis socials, els patronats d'esports i comunicació i ocupació, el món educatiu i de lleure, la regidoria de joventut i la pròpia regidoria de polítiques de gènere i feminismes. El programa d'activitats finalitza demà dissabte amb un taller d'autodefensa per a dones a càrrec de Karin Conkle, llicenciada en estudis de gènere i professora d'autodefensa. Serà a les 5 de la tarda al Centre Cultural. Les dones interessades a participar s'han d'inscriure per correu electrònic a siad@ripollet.cat o al telèfon 93 504 60 40.
Els dies 17 i 18 de novembre, el Patronat Municipal d'Ocupació va organitzar la jornada Vull Vendre per Internet, però per on començo?, a la qual van prendre part 14 emprenedors. En aquest curs de formació es va oferir pautes i consells per a aquelles persones que tenen per objectiu començar a treballar en el món del comerç electrònic, l'anomenat e-commerce.
Tots els participants van valorar molt positivament la jornada i van aprofitar per demanar més accions de formació per a persones emprenedores. La jornada de formació estava organitzada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental amb la col·laboració del Patronat Patronat Municipal d'Ocupació, dins del Servei de Suport a l'Emprenedoria, que s'ofereix en el marc del programa Catalunya Emprèn.
I l'Associació d'Aturats de Ripollet i Cerdanyola ha organitzat per dimarts 1 de desembre un debat sobre l'Associació Transatlàntica de Comerç i Inversió, més conegut per les sigles en anglès TTIP. L'acte tindrà lloc a partir de les 7 de la tarda a la sala 3 del Centre Cultural i incidirà en com aquest tractat de lliure comerç entre els Estats Units i la Unió Europea pot afectar l'atur i el dret a decidir.
Els seus defensors diuen que l'acord donaria lloc a un creixement econòmic multilateral, mentre que els crítics argumenten que augmentaria el poder empresarial i faria més difícil que els governs poguessin regular els mercats per a benefici públic.
I dijous vinent, Ripollet entra de ple a les festes de Nadal amb un dels actes més destacats d'aquestes dates. Es tracta de l'encesa de l'enllumenat de Nadal, que començarà a les 7 del vespre davant del Centre Cultural.
Just després de l'encesa es presentaran les campanyes comercials de Nadal. Per una banda, els paradistes del Mercat Municipal realitzaran una campanya solidària amb una venda de calendaris per un donatiu mínim de 2 euros. Els diners recaptats es destinaran a l'Associació contra el Càncer. Per altra banda, la Unió de Botiguers de Ripollet vendrà polseres solidàries fetes pel Centre Ocupacional de Persones amb Discapacitat de Ripollet, Espassur, per només 1 euro. Els diners recaptats es destinaran íntegrament a l'entitat social APADIR.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info. La informació més propera.
Avui i demà es desenvolupa als principals supermercats del municipi el gran recapte d'aliments que han organitzat els bancs d'aliments de tot Catalunya. Productes com llet, oli o llaunes de conserva es poden deixar a punts determinats de superfícies com Lidl, Dia, Mercadona, Sorli, Discau o Consum. Perquè ens expliqui més coses d'aquesta jornada tenim als estudis de Ripollet Ràdio el president del Banc dels Aliments de Ripollet, el senyor Daniel Reguero. Molt bon dia.
Bon dia.
Senyor Reguero, per què només calen productes com llet, oli o llaunes de conserva?
Però són els productes que es poden allargar, que no són precedents, i llavors són de bon consum. I insistim que siguin, si parlem de llegums, que siguin cuites. Hi ha gent que no té gas per cuinar-los, per tant, han de ser cuits.
Mm-hmm. Això també és una cosa a tenir en compte, sí, pràctica no és la que els ensenya. L'objectiu d'aquesta campanya és arribar a Ripollet als 20.000 quilos de productes.
Sí. 19.128, concretament.
Per què, aquest número?
Bueno, correspon a... Depèn, doncs, als beneficiats que hi ha. Però aquest número és solament per Càritas Ripollet. Hi ha una altra entitat, que és Reto, que també s'emporta doncs, 8-9.000 quilos de lo que ells recullen, també. I si no recull suficient a Ripollet, que segur que no, vindrà d'altres poblacions.
Per què no es
Perquè
recull?
Perquè Ripollet és deficitari. No recollim ni la meitat de lo que es necessita per donar aquests 20-22 quilos a cada persona atesa. Càritas atén cada mes 638 persones, dos cops al mes. Són molts quilos.
Mm-hmm. Així que el que finalment fan és rebre ajuda
sí.
del gran recapte d'altres poblacions.
Pràcticament el 50%.
Per això, vostè a què ho atribueix?
Ripollet és un poble molt necessitat. Fa poc hi havia 3.000 aturats. Són famílies que no tenen mitjans. Si la mitja de risc de pobresa o pobres és un 20%, aquí a Ripollet potser és més nombrós. Podem estar un 25%.
Es parla d'aquesta petita recuperació de l'economia, però vostès no ho veuen.
Hi ha un cert... Sí, és cert. S'està recuperant, però és un sistema econòmic que exclou una tercera part de la població. I a part d'excloure una tercera part de la població, el sistema de protecció social no arriba a la gent. És tan minso, tan minso, tan minso, que l'únic que fa és conservar perquè no es mori la gent de fam. Llavors, el sistema és molt pobre. i el sistema fiscal que tenim a Espanya no contribueix res a repartir la riquesa dels que més tenen als que menys tenen. Uh-huh. O sigui, aquests dos paràmetres fan que hi hagi un estatus que no es mou. Uns surten i altres cauen, uns surten i altres cauen, però la memòria de Serveis Socials de Ripollet de l'any 13 deia que havien pujat un punt al nivell de pobresa de Ripollet. S'incrementaven les famílies, s'incrementaven les persones, s'incrementaven les emergències, van derivar 120 i tantes persones a Càritas pel tema de menjar. O sigui, la situació, i aquest any, el que et deia, jo crec que ja estem notant que el gran recapte no té la força l'any passat, perquè la capacitat de resistència també minva. Arriba un moment que tothom fa esforços ja cada dia. Mm-hmm. Llavors arriba un dia especial i sí que puc, però només una cosa.
Quan els voluntaris, com ha anat aquest any?
Bé, estem més o menys com l'any passat, gent nova, gent jove, i bueno, sempre hi ha imprevistos, com la vida real, pues, hi ha hagut que ho han hagut de deixar per malaltia...
De quina familiars. Quantitat parlem de voluntaris entre avui i demà?
Jo coordino de 55 a 60.
Uh-huh. Sí que Ripollet és solidari, però clar, també té les seves limitacions.
Sí, sí.
Parlava vostè de més de 600 persones.
638.
Que atén Càritas.
Només en qüestions de menjar. Si tenim més persones, i serveis socials també tenim més persones, temes d'habitatge, temes de llum, de gas. És el que et deia, serveis socials està donant el mínim, és que no pot donar més pel sistema que tenim a Espanya, no? Llavors, no hi ha habitatges. Jo treballo al Servei de Mediació de l'Habitatge de la Mancomunitat de Ripollet, Montcada i Cerdanyola, i estem veient que hi ha un 2% d'habitatge social, quan a l'Europa, una mica més amunt, estan entre 17, 18, 19%. O sigui, aquí ens falten molts pisos d'habitatge, perquè no puguin treure la gent al carrer de casa seva. I si se'n van a fora, doncs que sigui un lloguer doncs de 90, 100 euros. Mm-hmm. Això aquí no hi és.
La veritat és que el que avui ens ocupa és aquest tema, no, del recapte d'aliments. Val a dir que ahir, per exemple, va començar una altra campanya de recollida d'aliments de les entitats veïnals que allargaran fins al mes de desembre. Hi ha diversos actes, entitats locals que també han engegat i començaran la propera setmana una campanya de recollida també d'aliments. Això suma o minva?
Segurament no passarà pel banc d'aliments, sinó que anirà directament a entitats beneficiades.
Càritas i Creu Roja.
En aquest cas, sí, sí.
Mm-hmm. Vostè com ho veu?
Bé.
O creu que haurien de sumar més esforços?
No. Moviments, que hi hagi molts. Col·legis, associacions, veïns...
Tant se val, no?
Sí, tothom.
I per acabar, què els hi diria aquella gent que es trobi els voluntaris aquest cap de setmana davant del súper habitual on va comprar?
Jo als voluntaris agrair-los el seu esforç que fan avui i, bueno, aquest dia la campanya és que els voluntaris el fan gran. Serem prop de 25.000 a Catalunya i és un dia que es veu que hi ha gent que pues, pot disposar i té ganes de disposar de temps i donar alguna cosa més que aliments a la gent que necessita, no?
Com animaria, senyor Reguero, que la gent col·laborés a donar aliments?
Pues jo crec que és una mica falta de costum. Un dia com aquest, qui pugui no pot donar 10 euros. Qui pugui ha de donar 30, 40, 50 euros. Ha d'agafar un carro i omplir-lo. És una vegada a l'any. Jo sé que tothom ho apadrina o no sé què, o fa esforços, però aquest dia és que hi ha molta gent que necessita. L'any passat el Banc d'Aliments va repartir 22 milions de quilos.
És ben rebuda l'ajuda econòmica en lloc de comprar?
No. Aquesta ajuda econòmica, no. Que ho comprin.
Volen
que comprin
productes.
Que omplin un carro.
Doncs animem a tothom, que tenen molts espais aquest cap de setmana a Ripollet per poder col·laborar amb aquest gran recapte d'aliments a Catalunya, concretament aquí a Ripollet. Senyor Reguero, moltíssimes gràcies i li agraïm també doncs, el seu suport, la seva col·laboració durant tot l'any amb aquest banc d'aliments.
A vosaltres. Que jo sigui una crida per no ara, sinó per tot l'any.
Perfecte.
Perquè la necessitat és durant tot l'any.
Gràcies.
Aquí donarem menjar per 3 mesos. Però després queden 9 mesos. I això s'ha de cobrir.
Seguirem parlant.
Molt bé.
Merci.
Gràcies.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El periodista ripolletenc Nicolás Valle i l'advocada especialista en immigració Erika Torregrossa van ser els ponents de la quarta i darrera conferència del cicle Ripollet per un món solidari, la qual va tenir lloc ahir al Centre Cultural. El títol de la xerrada era Refugiats i immigrants, un repte humanitari.
Les quatre conferències programades estaven organitzades per la Regidoria de Solidaritat i Participació juntament amb la Fundació Olof Palme i s'han desenvolupat a diversos espais del municipi com les associacions de veïns o la Biblioteca Municipal, entre altres. El regidor Fran Sánchez ha valorat positivament la celebració de les xerrades.
Creiem que és una bona feina, no? Perquè una regidoria que té actualment 6 euros de pressupost, he pogut fer aquestes cosetes que a vegades no... A millor gràcies a la Fundació Olof Palme i la Diputació de Barcelona, que han tingut un cost molt petitó i ho hem pogut fer, no? I crec que com a primera valoració, bé, crec que hem de continuar fent aquest tipus de xerrades perquè la valoració és bona.
I seguim amb més notícies. El Cafetó celebrarà dimarts i dijous de la setmana vinent un taller sobre disseny i dibuix de tatuatges. L'activitat va adreçada a joves d'entre 18 i 30 anys i es desenvoluparà de 6 de la tarda a les 8 del vespre.
L'assistència és gratuïta, però cal inscripció prèvia al correu electrònic cafetoripollet@gmail.com o al Facebook Cafetó Ripollet. Per al desembre, el Cafetó ha preparat també una xerrada sobre treball i voluntariat a l'estranger que tindrà lloc el dia 8, també de 6 de la tarda a les 8 del vespre.
El proper dimecres 2 de desembre començarem a parlar de Nadal al Centre Cultural i ho farem de la mà de la Montse Barquero, assessora professional de Feng Shui. Es tracta d'una activitat organitzada per l'Associació Dones per la Igualtat, que tindrà lloc a partir de les 7 de la tarda. Per parlar-ne, et comptem a l'altra banda del telèfon amb la Montse Barquero. Molt bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Montse, el taller es diu Nadal és Feng Shui. Explica'ns, què vols dir?
Pues eso, lo que su propio nombre indica. Quiero hacerle ver a todas las personas que asistan que con muy poquitas cosas, solamente con nosotros y con nuestra ilusión, pues podemos conseguir que la Navidad sea feng shui y que no nos estrese y que no nos pongamos nerviosos y que seamos capaces de conseguir un pequeño cambio y realizar esas cosas que queremos.
Hablamos de una actividad dirigida especialmente a mujeres. ¿Cuál es el rol de las mujeres en esta época del año?
Bueno, somos las máximas responsables de todo, desde encargarnos de la compra de los regalos a la compra de la comida, cocinar, estar maravillosas, ser felices, lo que nos dicen los anuncios, básicamente.
Es verdad que la publicidad vende una Navidad llena de felicidad, momentos en familia, regalos, pero la realidad es que puede ser fechas muy estresantes. ¿Tú qué recomiendas?
Mira, lo que recomiendo ante todo es tranquilidad y pensar que a veces no es necesario que compremos tanto, no es necesario comprar tanta comida, ni preocuparnos tanto porque tengamos tantísimos juguetes y tantísimas cosas y que todo nos parezca poco. Pero claro, esto es un ejercicio que es muy difícil. Es muy difícil saber comprender qué emociones sentimos. ¿Qué serie de emociones? Y no sentirnos culpables por sentir esas emociones. Y no sentirnos culpables por decir, odio la Navidad, ¿no? Y que lleguen estos días.
También son fechas emotivas donde quizá las mujeres, no sé, se puedan acordar más de los que ya no están.
Claro.
Y eso también influye mucho quizá en el estado de ánimo.
Claro, influye mucho y además la clave está en primero respetar qué es lo que sientes tú, ¿no? El respeto hacia tus propios sentimientos y entenderlos. Y no pasa nada, tienes todo el derecho del mundo a estar triste por una cosa determinada. Pero claro, también tienes que aprender a respetar pues que otras personas, según sus creencias, según sus valores, pues no quieran celebrarlo, no les apetezca celebrarlo. Bueno, el respeto, básicamente, el respeto hacia el otro y hacia ti, sobre todo.
Uh-huh. Oye, ya que te tenemos al teléfono, si hablamos de Feng Shui, ¿qué podemos hacer en casa en cuanto a decoración para tener una Navidad como con más equilibrio?
Bueno, sobre todo no cargar, no demasiadas cosas.
Que eso sí es difícil.
Sí. Bueno, ya, sobre todo quien tiene niños y tal es complicado, pero siempre, mira, la naturaleza es la máxima expresión de que te aporta lo sencillo y lo natural. Un árbol de Navidad, eso es lo más perfecto que hay, porque te aporta energía viva a tu casa y ya tienes resuelto, o sea, el chi se va a mover súper bien en la casa. O si no tienes espacio para tener un árbol de Navidad, pues la típica planta de Navidad, esta roja o blanca tan bonita, pues oye, energía viva, que te la regalen, la regalas y es fantástico. Ya uh-huh. llevas energía viva a cualquier sitio, a tu propia casa y a la casa que vas invitado.
Montse, me gustaría que invitaras a quien tú quieras a asistir el próximo miércoles a esta charla, a este taller.
Bueno, pues la verdad es que quiero invitaros a todos. No solo es una charla para mujeres, aunque lo organice Donas para la Igualdad, es una charla abierta para todos. Ya sabéis que siempre es gratis estas charlas. Y bueno, honestamente creo que nos lo pasaremos muy bien.
Uh-huh. Es una buena manera de empezar la Navidad, reflexionando sobre lo que significa para uno mismo.
Sí. Yo creo que sí. Además, desde un punto de vista tranquilo, para no estresarnos. No estresarnos. Y ver los anuncios y leer las cartas de los reyes y las peticiones, pues bueno, desde otro punto de vista, como más tranquilo.
Muy bien. Montse Barquero, muchísimas gracias por habernos atendido, como siempre.
A vosotros.
Que vaya bien.
Un abrazo. Gracias.
Igualmente. Adeu.
Adiós, adiós.
Esteu escoltant Info.
Seguim amb més activitats ara de fotografia perquè Acció Fotogràfica Ripollet organitza aquest diumenge la Festa del Soci, la celebració que aplegarà un conjunt d'activitats diverses pels apassionats del món de la fotografia, com ara exposicions, trobada amb els socis i simpatitzants o l'entrega de carnets als socis de 2016.
La festa començarà a 11:15 del matí al Centre Cultural amb la presentació dels projectes previstos per a l'any vinent. En especial es pretén participar en el comerç local a través d'una col·laboració amb la Unió de Botiguers. Seguidament tindrà lloc l'esdeveniment Fotografia a Models, en que els fotògrafs que hi participin podran trobar la millor perspectiva de les models que faran un passi fins a 13:45 de la tarda. Al migdia, l'entitat té previst un dinar de germanor que tindrà un cost de 12 euros per persona. És necessari que els participants s'inscriguin al dinar via correu electrònic a tresoreriaafr@gmail.com.
I la Biblioteca Municipal acull avui una nova sessió del Club de Lectura. A partir de 6:45 de la tarda tractarà sobre l'obra Un cel de plom, la vida de la resistent antifeixista Neus Català. L'activitat, que serà moderada per Alicia Gili, comptarà amb la presència de Josep Maria Miró, l'adaptador de la novel·la, al teatre. La peça teatral es podrà veure l'11 de desembre al Teatre Auditori del Mercat Vell.
Un cel de plom relata les vivències de Neus Català, nascuda el 1915 i que es va implicar en la lluita antifeixista poc després de començar la Guerra Civil. Exiliada a França per la victòria franquista, va col·laborar amb la resistència francesa contra l'ocupació nazi durant la Segona Guerra Mundial. Va ser detinguda pels alemanys i deportada als camps d'extermini de Ravensbrück i Hollaschen, d'on va ser alliberada pels soviètics. L'obra teatral està interpretada per Macé Arànaga i dirigida per Rafael Duran.
Esteu escoltant Info.
Una altra activitat a la biblioteca, el Patró Municipal de Cultura organitza dissabte un taller sobre com tractar les emocions dels nostres fills. Serà a partir de 12:45 del matí a la Biblioteca Municipal i anirà a càrrec de l'entitat ripolletenca Creixent entre Rialles. El taller va dirigit a pares i mares amb infants d'entre 3 i 5 anys i es realitzarà de forma teòrico-pràctica.
El coneixement, la comprensió i el control de les emocions són bàsics perquè els infants es desenvolupin de manera harmònica. El paper dels educadors és fonamental per conduir-los a aquest aprenentatge tan beneficiós. Les emocions determinen la nostra relació amb l'entorn, fluint en el nostre benestar personal i en la interacció amb els altres.
I acabem amb patrimoni. Les pintures rupestres seran el tema del proper taller Jugar amb la Història, que organitza l'àrea de patrimoni del Patró Municipal de Cultura, el Molí d'en Rata. Serà aquest diumenge a partir de les 12 del migdia.
Durant el taller s'explicaran l'art i el ritual dels nostres primers avantpassats i es desvelarà la màgia que significaven les pintures sobre les parets de les coves. Per participar en el taller cal inscriure's al correu molidenrata@ripollet.cat o bé al telèfon 93 594 60 57. El proper taller serà el 31 de gener i consistirà en practicar papiroflèxia.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I arriba ara a la secció esportiva de l'Info. Mirem quins són els partits previstos i les notícies més importants amb el nostre company Marc Mata. Molt bona tarda, Marc.
Bona tarda, Remi.
Doncs comencem parlant perquè aquest dimecres s'ha celebrat les eleccions per escollir els membres del Consell d'Administració del Patró Municipal d'Esports, que representaran a les entitats. Les quatre persones escollides seran la veu de la resta de clubs esportius i les associacions de pares i mares dels centres educatius de Ripollet dins d'aquest organisme.
Els nous membres del Consell són José María Muñoz i Manuel Pérez, en representació de les entitats esportives, Juan Antonio Donguil com a representant de l'AMPA dels centres d'ensenyaments públics i Laura de la Vega de l'AMPA dels centres d'ensenyaments concertats.
I parlant ara ja de clubs, el Club Patinatge Artístic Ripollet s'ha endut dues medalles al Campionat de Barcelona de debutants.
El Club Patinatge Ripollet va participar en el darrer Campionat de debutants de Barcelona, que va tenir lloc els passats 21 i 22 de novembre. La competició va concloure amb un bon resultat per l'equip ripolletenc, que es van portar dues medalles. En figures obligatòries d'infantil, la Patricia Quintero es va endur l'or, competint amb un total de 20 participants. En categoria lliure a l'IBI, l'Èrica Cuenca va ser medalla de plata realitzant un disc amb salts correctes. Per últim, en infantil, la Laia Tallafet va ser la 17a classificada.
I l'atleta ripolletenca Lídia Rodríguez de Bilbao Atletismo guanya la prova internacional de la 92a Gen Vuit.
Rodríguez, que ja havia estat subcampiona en dues ocasions a la cursa més antiga d'atletisme espanyol, confirma així el seu bon començament de temporada. La setmana anterior havia estat quarta, sent la segona espanyola en el cross d'Atapuerca, una classificació que inclou entre les candidates a formar part de la selecció espanyola a l'europeu de cross que es celebrarà d'aquí dues setmanes, el proper 13 de desembre a França.
I ara sí, parlem ara dels partits previstos, perquè aquest de setmana comencem pel futbol.
Demà a les 8 el Camp Mas s'enfrontarà al Sabadellenca a casa. Diumenge a les 12 tindrem tres partits, dos d'ells seran fora de casa. El Pajaril jugarà al camp del Barberà Andalusia, per altra banda l'escola ho farà al camp del Castellbisbal i per últim el Ripollet jugarà a la mateixa hora a casa contra el Riu Primer. Pel que fa a la categoria femenina, l'escola jugarà diumenge a les 12 a casa contra l'Arenys. Ara passem al futbol sala. El Ripollet jugarà demà a les 5 al camp del BFS Penya Deportiva i del femení el Ripollet jugarà demà a les 9 del vespre a les pistes de l'escola Pia. En bàsquet, el Ripollet jugarà diumenge a 6:15 a casa contra el Sant Cugat i el femení jugarà diumenge a 12:15 a les pistes de l'escola Carme. Quan al tenis taula el Ripollet jugarà demà a les 5 a les pistes del Borges, pel que fa a l'hoquei el Ripollet jugarà a les pistes del Sant Just, serà dissabte a 12:15. I per acabar ho fem amb l'handbol, que el Ripollet jugarà, s'enfrontarà demà a 8:15 al vespre al camp del Vic. Com sempre, dilluns a les 7 els hi portarem tota la informació esportiva del cap de setmana en el programa InfoSport.
Doncs moltes gràcies, Marc, i bon cap de setmana.
Gràcies a tu igualment.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Aquest pròxim diumenge, dia 29 de novembre, el Centre Aragonès de Ripollet celebra el seu 19è aniversari. Ho farà amb una senzilla cerimònia. A les 12 del migdia, a rebre les autoritats, socis i simpatitzants de l'entitat. Una mica més tard, a 2:45, se celebrarà un dinar de germanor. Tenim els estudis de Ripollet Ràdio a Marcos Gallant, president del Centre Aragonès, que ens donarà més detalls d'aquesta efemèride, i també tenim aquí els estudis de Ripollet Ràdio a José María Mur, secretari del Centre Aragonès. Molt bona tarda a tots dos.
Buenas tardes.
Lo normal es que hable primero con el presidente, pero me ha sorprendido que el señor Mur visitara hoy nuestros estudios. ¿Ha habido algún cambio en la entidad?
Sí, sí, ha habido un cambio hace un par de meses. El secretario que había, pues, dimitió. Ellos me llamaron, me pidieron por favor si podía incorporarme a la Junta. Y bueno, como es una cosa que siempre me ha gustado, pues después de un lapsus de tiempo que necesitaba evadirme un poco, pues he aceptado y estoy aquí otra vez de nuevo, a colaborar con el centro.
Ahora ha cogido nuevas ilusiones, supongo, ahora en el cargo. Usted ya tiene experiencia, por eso.
Sí, yo prácticamente desde que se fundó el centro he estado siempre implicado. De hecho, creo que soy el único socio fundador que sigue en activo dentro de la Junta.
El Centro Aragonés cumple 19 años y en plena forma, hay que decir, ¿no?
En plena forma. Seguimos con las actividades durante todo el año y cada año vamos aumentando.
Participáis en infinitas actividades.
Sí.
Con muchas entidades.
Con muchas.
¿Qué ha hecho que el Centro Aragonés resurja de esta manera?
Pues sobre todo las ganas que tenemos de colaborar con otras entidades, de hacer cosas por Ripollet, porque nosotros representamos a Aragón, pero lo que queremos es hacer cosas por Ripollet.
¿Qué nos puedes explicar de la celebración de este fin de semana?
Bueno, este fin de semana va a ser una celebración sencilla. Haremos una recepción el día a las 12, para recibir a los socios, simpatizantes y autoridades, y a las 2:30 una comida de hermandad, donde todos los socios que quieran ir y simpatizantes nos juntaremos y pasaremos un rato juntos.
Hay que decir que mensualmente vosotros organizáis diversas actividades, tenéis la cena de alforja, el baile en el centro cultural. ¿Cómo están yendo estas actividades más recientes?
Bien, tiene una aceptación buena por parte de la gente, no solo de los socios, sino de gente de que no es socia y viene a bailar, a la cena de alforja. Estamos muy contentos con la aceptación.
¿Hicisteis aquel cambio de sede del Centro Aragonés? Supongo que satisfechos.
Bueno, es que la verdad es que teníamos que hacerlo por fuerza porque se nos disparaban los gastos. Y entonces intentamos buscar un local más económico, conseguimos esto y bueno, pues de momento estamos contentos, nos está yendo bastante bien, la gente acepta muy bien el cambio y ahí estamos luchando para que sigan adelante. Llevamos 19 años y esperamos que sean algunos bastantes más, a ver si la gente sigue apoyando como hasta ahora.
El año que viene ya son 20, supongo que ya estáis ahí dándole vueltas, ¿no?
Bueno, el año que viene tiene que ser una celebración un poco más fuerte que esta, ¿no? Este año, pues bueno, no hemos podido hacer ninguna cosa más. Intentaremos que el año que viene, con 20 años, programaremos desde primeros de año todas las actividades y a partir de enero pues nos pondremos en marcha para poder celebrar el 20 aniversario con algún festival, con algún tipo de acto más participativo de toda la gente.
Igualmente, como decíamos, no dejáis de hacer actividades mensuales. El mes de diciembre tenéis baile, cena de alforja, pero también tenéis una salida también, como de Navidad, ¿no?
Una excursión a Montserrat, de prenadal.
¿Quién se puede apuntar?
Todo el mundo que quiera.
No hace falta ser socio.
No hace falta ser socio.
Nosotros somos un centro que está abierto a todo el mundo. O sea, cuando todas las actividades que organizamos son abiertas a todo tipo de gente, a todo el mundo que quiera asistir a ellas. Los socios, cuando hacemos comidas o hacemos excursiones, los socios tienen unos precios y los simpatizantes o gente que pueda venir tienen otro, pero el centro está abierto para todo el mundo.
¿La mayoría de socios por eso son procedentes de Aragón?
No, nosotros nos solemos mover desde hace tiempo entre 100 y 110 socios. Actualmente me parece que estamos sobre el 70% socios que no son de Aragón y el resto sí que son de Aragón.
¿Y cómo se explica eso?
Bueno, pues se explica pues que hay gente de Aragón que se ha implicado en el centro, hay otra gente que no, y ha habido gente que no son de Aragón, pero que se ha congraciado con nosotros y bueno, se ha apuntado, y como es un centro abierto a todo el mundo, pues estamos en esas. Hay gente, más gente de fuera que de Aragón.
Un centenar de socios, por eso ahora es un logro, ¿no?
Sí, es un logro, es un logro. Y más que un logro es mantenerlos. Uh-huh. Sí, nos movemos en ese arco, entre 100 y 110 socios.
Hablábamos de esta salida, las personas que quieran ir, ¿es el domingo?
Domingo 13 de diciembre.
Uh-huh. Tienen que ir al Centro Aragonés,
dirigirse,
¿no?
Dirigirse al Centro Aragonés, decir que quieren venir, se apuntan y ya está.
Ahí visita al monasterio y comida.
Y luego comida.
¿El precio?
34 euros.
¿Para los no socios?
Esta es para todo el mundo igual.
Igualmente, lo que sí que quería, nos queda nada para acabar el informativo, pero quería que pediros si nos podéis avanzar un poco en qué consiste esa campaña que estáis preparando para este mes de diciembre.
Sí, pues es brevemente, nos hemos puesto de acuerdo a unas entidades: Parroquia de San Esteban, Pesebristas de Ripollet, Asociación Cultura y Tradición y Centro Aragonés de Ripollet, para hacer una recogida de alimentos y posteriormente entregar la Cáritas. Y el colofón de todo esto será, esto es un avance ya, el día 12 de diciembre, en el centro parroquial, un gran festival con varias entidades como Alegrías del Sur, Peña la Macarena, Centro Aragonés de Mollet, Centro Andaluz de Ripollet. Será un acto benéfico donde la entrada será la entrega de alimentos.
Uh-huh. Acabamos de tener al presidente del Banco de Alimentos de Ripollet. ¿Vosotros con quién colaboráis en esta recogida de alimentos?
Nosotros, los alimentos que se recojan irán para Cáritas Ripollet.
Uh-huh.
Ya están informados, hablados con el musén de la parroquia y está todo.
¿Es la primera vez que hacíais una actividad de
sí.
este tipo?
Es la primera, sí.
Sí. Ya habíamos intentado, por ejemplo, para el Pilar o cosas así, hacer recogida de alimentos, pero este año decidimos pues colaborar con otras entidades y hacer la recogida y entregar la Cáritas.
Pues la semana que viene daremos más detalles de esta campaña. Muchísimas gracias a Marcos Gallán y a José María Amor por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Que vaya bien la celebración.
Muchas gracias.
Hasta luego. Doncs arribem al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui 27 de novembre. Un programa que els hem ofert Jordi Puy, Ernest Prunera, Jordi Sugranyes, Marc Mata, qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i fins al proper divendres.